M'encanta com Ricard Porcuna mou el coll quan posa aquesta sintonia, eh?
Sembla una girafa.
Se't dona molt bé, això, eh? Sí, és cimbreja, però jo crec que li dona un nou sentit a la paraula o al terme cimbrejar-se.
Haurem de fer-li una paraula exclusiva per Ricard Porcuna, eh?
Es porconeja.
Mira.
Quan algú sent el ritme i la música li dona per ballar, si voleu utilitzar aquest terme, doncs és d'ús gratuït i us el cedeix a Ràdio Televisió d'Andorra sense haver de pagar drets. Si tu notes que t'està passant alguna cosa, que se te'n van als peus, que has de ballar, que has de moure precisament el coll acompassadament amb la música, estàs porconejant.
I això haurem de parlar amb el Servei de Política Lingüística perquè ens ho posin al diccionari d'Andorra.
Jo porconejo, tu porconeges, ell porconeja.
Clar, és un verb perfecte.
Doncs seguint amb el porconejament generalitzat, anem al matòmetre.
Doncs sí, com vas d'idea de la família reial britànica?
Home, a nivell d'usuari.
Val. Tu sabies que la reina Camila està esgotada i ha decidit agafar-se una setmaneta de vacances?
Home, té el marit malalt, no?
Sí, però ella està... Clar, el tema està... Carles III, em sembla que és, no? Sí, Carles III. Es posa malalt, té càncer.
Ric perquè és un conyac, també. Perdona.
Té càncer, Carles III, sí. Val? La reina Camila, al ser la reina consort, doncs agafa el tro mentre doncs, el rei està indisposat, no? Mm-hmm. Val. Doncs, després de dues setmanes, aproximadament, la reina ha decidit que està molt cansada i que això no pot seguir així, que tot el pes de la corona sobre les seves espatlles li és massa feixuc. Per tant, doncs, s'ha agafat aquestes dues setmanes de vacances. Què passa?
Què?
Que la reina consort ha multiplicat aquesta agenda pública, com dèiem, que per això s'ha cansat tant, i a banda tenim també a la princesa Kate Middleton, malalta també, fa dos mesos que està absent per problemes de salut, un fet que, per tant, doncs, ha fet doncs, que ha obligat a disminuir una miqueta més l'activitat del William. Què passa? La Camila, al decidir doncs, buidar l'agenda de compromisos fins a l'11 de març, amb aquesta setmana de vacances, aquest dilluns ha agafat un jet privat per viatjar a l'estranger, a un destí, segons han anomenat, assolellat, segons han informat a la revista The Sun. En aquesta setmana d'absència, la reina Anna, la princesa reial, i els ducs d'Edimburg continuaran amb aquests compromisos previstos. Jo entenc que el teu marit estigui malalt, òbviament, hauries de tenir l'opció de cuidar-lo tot el possible, però que en una setmana hagis decidit que el pes de la corona, perquè has d'anar a quatre reunions, és molt difícil i te'n vas una setmana de vacances, Déu-n'hi-do, eh?
Tu ets bastant monàrquica, no?
Jo no, gent. Jo entenc que hi ha països que tenen aquesta estructura diplomàtica, però bé, la feina que fan i els que cobren per fer el que fan, que moltes vegades és posar-se davant d'una càmera i llegir un discurs amb un prompter, doncs és discutible.
T'ho posaré fàcil. Jo tampoc sóc monàrquic.
Ja ho sabia.
Sí. Lo que sí és veritat és que el desgast que pugui representar la feina de representació que fan aquesta gent, perquè és l'única que tenen, perquè no prenen decisions, se m'escapa.
No ho sabrem mai.
Bueno, vull dir que igual sí que té un cert desgast. Haver d'anar, fer-te fotos, donar la mà, estar sempre estupendo, somriure, assistir a converses totalment superficials 53.000 vegades cada any. Això deu exercir un cert desgast sobre tu. Però, al mateix temps, com que jo crec que per dret sanguini tu no hauries de tenir un càrrec, una fortuna, no em sembla bé. Llavors, al no semblar-me bé, no t'ho prenguis malament, em resulta una mica indiferent.
M'importa una misèria, aquesta notícia.
No pateixis, Anna. Però escolta'm, és important. És el cap d'estat, és la família que controla qui encapçala l'estat del Regne Unit, que és un país molt important.
I hem de tenir en compte que la reina Camila té 76 anys, vull dir, que a veure, també entre poc i massa, no? Vull dir,
que
també
necessiten
una mica de vacances de tant
mateix.
En tant.
I que com ho senti jo, poc deu tenir a veure amb com ho sent tothom, perquè la sèrie The Crown és un èxit universal.
I a tu no t'ha agradat. Les últimes temporades,
això
em vas
mateix,
dir. Les que eren més de salseo.
Les més contemporànies, sí.
Doncs canviem de tema.
Sí.
Canviem de tema perquè hem trobat unes imatges impressionants que van capturar el moment en què una orca àvia de 60 anys va...
Una orca àvia?
Sí, perquè amb 60 anys una orca és àvia.
Sí que viuen les orques.
Sí, jo tampoc ho sabia, ho he sabut avui. Va atacar de forma mortal a un gran tauró blanc en aigües desconegudes. Aquesta troballa tan estranya i letal va ser filmada com a part de la sèrie limitada de National Geographic, que es diu Queens, deixant els espectadors molt sorpresos per aquesta brutalitat, per dir-ho d'alguna manera.
Entenc que no és freqüent que un orca ataqui un tauro blanc.
No. I a banda, com ho va fer? Perquè aquesta orca té nom, li van posar Sofia, i va protagonitzar aquest atac carregant contra el tauro blanc i mossegant-lo amb molta força. El doctor Chris Lowe, expert en vida marina, va comentar a la BBC News que les orques són animals extremadament intel·ligents i poderosos i a vegades fins i tot poden ser-ho més que els taurons blancs. I aquesta gravació marca la primera vegada que es documenta una sola orca matant a un tauro blanc.
No en grup.
Exacte. Normalment acostumen a fer-ho, doncs, en massa, no? Perquè així els és més fàcil.
Moment Jacques Cousteau d'Anna Mata.
De fet, les orques, que també estan, són conegudes com a balenes assassines, són criatures socials que viuen en grups que s'anomenen ramats. És com si fossin d'ovelles, doncs, pues, al mar. Tot i així, aquest estil d'atac solitari que ha tingut la Sofia podria ser una adaptació provocada, diuen, pel canvi climàtic, tal com suggereixen els científics, eh? S'han observat també més casos d'agressió per part de les orques en els últims anys, inclosos també informes d'atacs a vaixells, alguns dels quals semblen ser actes una mica de venjança. En un incident particularment alarmant, com és aquest a la costa de Gibraltar, una orca va arrencar el timó d'un catamarà amb les seves poderoses dents, demostrant la força d'aquestes criatures. Què passa? Que això no s'ha vist mai. I com dèiem, doncs, el fet de fer-ho en manada habitualment, que surti una gravació, que també és casualitat, i quina sort han tingut els membres de National Geographic de captar un moment com aquest, doncs ha deixat a les xarxes i a la gent que segueix aquest tipus de notícies molt impactats.
Molt bé.
I tenim l'última.
He de buscar-ho, això?
Sí, sí, el vídeo és increïble, eh?
Vull dir, he de buscar-ho.
Té una tècnica com Yabusele al bàsquet.
Tan bèstia és l'orca.
Déu-n'hi-do. És més gran que Yabusele, això sí, que és difícil també, però... Doncs vinga, anem a l'última perquè us parlem de vacunes Covid. És un tema que l'hem deixat una mica de banda perquè ja estem fora d'aquesta alerta sanitària després, doncs, de gairebé 4 anys, ja fa 4 anys.
Un dia t'ho vaig preguntar, quantes portes tu?
Jo 3.
3, jo també.
Que la 3, sí. Que és la tercera quasi... No ho explico.
Ah, sí? Et vas sentar malament?
Fatal. Una febrada. Vaig pensar, que... mira, creixeràs. Sí. No.
Una persona que et contesta una pregunta, és que no cal que digui res més. Això et porta incorporada tanta informació. Com et vas sentar la tercera vacuna?
No, quasi ho explico, eh?
No, ja, dramàtic, ja em queda clar que et vas sentar molt malament. Però aquí estàs.
Aquí estem, sí. I avui us porto un home de 62 anys.
Sí.
Que està sent objecte d'un estudi minuciós per part dels experts després d'haver rebut més de 200 vacunes per la Covid. O sigui, a mi me'n poses 200 i ja no estic aquí, vamos, ni el tercer dia.
Està com un colador que toma.
En aquest cas, són troballes que s'han publicat en una revista científica i han deixat perplexos els investigadors fins al moment, perquè és un home alemany, del qual encara es manté l'anonimat, i ha estat sotmès a proves exhaustives per un equip de científics de diverses institucions, i al llarg d'un període de 9 mesos es van trobar evidències oficials de que aquest home havia rebut 134 vacunes contra la Covid-19 de 8 tipus diferents.
Això a què ve?
Doncs per veure que, sorprenentment, no li ha passat res. Però... no ha tingut efectes secundaris.
Però què passa, que ell volia provar-ho?
Sí, clar. Ell va dir, pelante, jo sí he d'estar super protegit del coronavirus, del tipus que sigui, jo pelante. Doncs mira, 134, 200...
Si és possible que aquest home, si està en un edifici, el Covid no entri, no?
Home, si el tens al costat, deu irradiar...
El pot repel·lir.
Deu irradiar Pfizer per tot arreu.
O en una regió d'Europa, no? Si està aquest tio, no va al Covid. 200 vacunes, mare de Déu.
I us ho porto perquè el tema de les vacunes ha estat molt criticat, ha sigut tema de debat durant molt de temps i...
Has de presentar aquest tio a Carim Montaner.
Sí, és el que estava pensant. No, però sí que és veritat que s'ha comentat tantes vegades, doncs, que, òbviament, cada cosa és diferent i a cada persona li pot afectar de manera diferent. I això haurem de veure si finalment aquests estudis surten a la llum, els podem conèixer al 100% i és real que aquest home ha rebut aquestes 200 vacunes, perquè a mi em sembla una barbaritat.
Costa de creure. Gràcies, Anna. Per cert, a les 11, saps qui és Raquel Balboa?
Sí.
Ara la coneixerem tots. ciclista de pista d'Andorra. Això tinc moltes ganes de presentar-vos el cas perquè és molt insòlid i és pionera de lo seu, jo crec, a casa nostra. Dic que a les 11 us regalo dues entrades dobles pel concert avui d'Anna Tijoux a l'Auditori. A les 11 només caldrà que truqueu després de les notícies de les 11 al 873-777. Carregueu el mòbil, d'acord? 873-777. Gràcies, Anna.
Fins ara.
De seguida, Raquel Balboa.